comença el tercer temps. Avui amb refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució d'una emergència.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Eivissa i s'ha classificat pels vuitens de final de la Copa del Rei en aquesta eliminatòria partit únic, tot i que ha patit moltíssim i ha estat a punt de quedar eliminat. Ricard, alguna cosa t'ha agradat?
Sí, m'ha agradat en Sufati com a davanter centre i en clau de present i fins i tot diria en clau de futur pròxim. Crec que ha estat molt millor com a davanter que com a jugador de banda i ha portat molt més que Carles Pérez, sobretot perquè el seu perfil és complementari amb Griezmann. Griezmann se sent més còmode venint a rebre i seleccionant molt les desmarcades per marcar diferències com ho ha fet. En canvi, la primera part ni Carles Pérez ni Griezmann han estat capaços de trencar. I el primer que ha trencat ha estat Ansu Fati. I el primer que ha fet dubtar els centrals de l'Eivissa ha estat Ansu Fati. I el primer que ha fet recular els centrals de l'Eivissa ha estat ell. Després Griezmann ha fet dues desmarcades i ha acabat les accions, com no les ha acabat Ansu Fati. Però crec que és una opció que avui el Barça ha descobert i que s'hauria de plantejar com una possibilitat aquesta posició d'Ansu Fati, un jugador que va molt en profunditat, que potser no té cos per jugades que no portaria, però que té habilitat per associar-se en espais reduïts i per anar sobretot a l'espai. Té el principi de la profunditat injectat i, tot i que l'hem vist sempre d'extrem per necessitats del guió, jo crec que podria ser una possibilitat per quan el Barça necessiti un nou. Avui el Barça ha jugat amb dos nous, cosa que gairebé no ha passat mai a la història contemporània del Barça, però avui, amb el 3-5-2, ha jugat amb dos davanters. I m'ha agradat molt la seva rebel·lió. Ha costat molt que alguns jugadors s'hi posessin i ell, a la segona part, ha estat el jugador que més ha pessigat la defensa de l'Eivissa.
Això és el que t'ha agradat, el que et genera dubtes?
Doncs si Semedo tindrà un paper protagonista en Setién, molts dubtes. Crec que serà un dels damnificats, perquè és un jugador que per actuar a la banda, si se li demana presència ofensiva, ho passa malament. Avui, per exemple, ha patit, és que no ha estat còmode mai, però no perquè hagi fet coses diferents en pilota que altres dies, no, perquè tenia menys espai. Ell és un jugador amb potència que si ha de complir defensivament i després s'hi ha d'incorporar amb recorreguts llargs, té menys freqüències d'atac. Avui, que estava instal·lat a camp rival perquè gairebé no hi havia de tornar, cada cop que rebia una pilota tenia un problema. I no s'ha deixat anar. La segona part ha reaccionat, però la primera part és que no hi ha participat i quan hi ha participat ho ha fet malament i la seva expressió facial era la d'un jugador desubicat. Crec que a Quique Setién li agraden un altre perfil de laterals i crec que si el Barça més té l'opció de jugar amb laterals llargs, Semedo no pot ser una de les millors opcions. És possible que Semedo comenci una etapa on ha passat amb Valverde de compartir la titularitat amb Sergi Roberto a ser clarament suplent.
Un lateral dret, com també ho és Guagué, que per cert en dues convocatòries de Setién ja no ha entrat.
Encara més, sí.
Continuem i acabem amb el que no pots entendre.
No entenc que als jugadors els hi costi tant revelar-s'hi individualment. O sigui, crec que el Barça ha capgirat el marcador i el resultat, com deia el Quim, l'èxit no es discuteix, però el Barça ha estat durant tot el partit sense la necessitat de mostrar pressa per capgirar el partit, com si sapigués que el partit es capgiraria, com si sapigués que allò cauria de madur. I el resultat els hi dona la raó, però el Barça no ha estat millor que l'Eivissa. O sigui, ha marcat diferències, ha estat un partit molt igualat, amb molt poques oportunitats de gol, on Griezmann, això sí, dues vegades que ha tingut la porteria de cara, ha fet dos gols. Un dels jugadors que més els hi ha costat revelar-s'hi, però que, en canvi, doncs, ha fet el que se li demana. Hi ha hagut molts jugadors que el partit els hi ha passat per sobre, ara en parlarem. Crec que hi ha decepcions individuals, crec que hi ha jugadors que han perdut oportunitats, però hi ha hagut un denominador comú de poca capacitat per mirar-se, per estimular-se, per dir, això ho hem de capgirar. Insisteixo, el resultat els hi dona la raó, però el trajecte, el viatge, ha estat decebedor.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta victòria gens brillant del Barça al camp de l'Eivissa, un equip i una afició que han estat a punt de tocar el cel en aquest enfrontament dels setzens de final de la Copa. Continua plovent A Eivissa continua el tercer temps.
No ens podem confiar, hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual, és important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Ricard.
Doncs mira, Griezmann, eh?
Sí, sí.
Dues accions per marcar diferències i una eliminatòria guanyada.
Sí, sí. Bé, és el que li demanàvem al descans i això no treu que el seu partit a mi em sembla discutible, però
home,
al
que,
final...
Per participacions, és que ara el Carles que ens descanti ja les desglosarem, però quantes?
No? A la primera, de Griezmann esteu parlant?
Sí, sí.
13 a la primera, 12 a la segona.
Clar, però és que ja
25.
No és tant el nombre, sinó que en moltes t'ha quedat la sensació de vols dir que ara tocava això? Llavors, evidentment, llevat dels dos gols, que la veritat és que ho deia el Xavi i estic d'acord, Griezmann al Barça no ens ha ensenyat un vessant killer, per dir-ho així, de tenir-ne dos i fotre-les les dues, i avui la veritat és que en aquest apartat ha estat excel·lent, perquè sobretot el segon no era un gol cantat ni molt menys.
Molt difícil.
I a més, vaja, el temps afegit. Bé, pels que s'ho mirin només de qui ha decidit el partit, l'ha decidit Griezmann, no en parlem més. El que dèiem al descans en aquell moment tenia sentit. Si ara féssim l'anàlisi del partit del francès, diguem resultadista, hauria de ser un altre.
Sí, t'ha agradat en Sudo Dante?
Molt, el que passa és que, de fet, estava pensant, mira, l'altre dia Setién va trobar faltades marcades de ruptura en profunditat, doncs mira, ja ha trobat soci per Messi, però clar, llavors va Griezmann i decideix el partit. Per tant, de cara a València, si és que hem de mantenir el dibuix, que ara en parlarem si vols, és un dubte raonable. Què faig? Torno a tirar amb Messi i amb Griezmann que trobin la química? O dono llibertat a Ansu, que vaja, jo crec que ha estat... És a dir, el partit l'ha decidit Griezmann, però el que ha tingut més intuïció, per mi, ha estat Ansu.
Jo també. No sé si amb Messi el Barça mantindrà el dibuix. Tinc algun dubte.
No ho sé. El que tinc clar és que avui no l'hauria d'haver mantingut. Bé, és que per mi avui el partit, més enllà de Griezmann, em deixa la tranquil·litat d'haver guanyat, perquè aquí ens coneixem tots, i una eliminació del Barça al camp de l'Eivissa, el segon partit de Setién, hauria estat terratrèmol assegurat, i per l'altra, més enllà d'aquesta falta d'intensitat de l'equip en alguns moments, jo la lectura de partit de la banqueta, tot plegat, dibuix, canvis, a mi em deixa molt fred i bastant preocupat. Què vols que et digui? Aplico el mateix, és el segon partit i no ens precipitem, però jo no entenc res del que han fet avui, res.
El partit s'ha guanyat, però la sensació és que queden molts dubtes. Són partits, tu creus, per treure conclusions, aquesta Copa?
No, però a mi és que puc estar equivocat i llavors tampoc voldria... Però a mi hi ha hagut algunes qüestions que em semblaven molt elementals que no les hem tocat en tot el partit. I a partir d'aquí els canvis, i ja saps que jo no sóc de l'església Arturo Vidalista, però a mi em semblava el primer. No he entès què t'aportava Artur més enllà d'aconseguir que Riqui Puig deixés de perdre una pilota darrere una altra. Bé, que és que hi ha partits que dius, mira, l'entrenador ha intervingut i ha contribuït. Doncs avui no em sembla gens el cas.
Doncs Jordi, arriba a Setién i ens ho podrà explicar.
Segur que ho farà amb més arguments que jo.
No, a veure què ens explica. El millor del partit?
Ansu.
Molt bé, la pradinya per pensar-t'ho. Ara sentim Quique Setién. Gràcies, Jordi.
Bona nit.
No. El vàter no és una paperera. Cada any arriben més de 3 tones de residus sòlids a les depuradores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sabies que amb tota aquesta brossa podríem omplir la superfície del Camp Nou? Els residus a la paperera, però a la de veritat. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Sentim
¿Por qué ha planteado ese sistema de naming, que si en algún momento se ha replanteado, puede retocar el dibujo?
Bueno, de entrada ya sabíamos que iba a ser un partido tremendamente complicado, porque no es fácil. Este es un equipo fuerte, es un equipo que ha hecho un gran partido hoy a nivel defensivo, luego ha tenido el acierto de marcar, lo cual les ha dado mucha confianza, y nosotros nos ha costado mucho encontrar el camino de su portería. Hemos estado bastante imprecisos, ha habido muchas pérdidas, les hemos dado muchas opciones, hemos perdido ahí un poco de confianza, les hemos dado vida a ellos. Y la realidad es que no ha sido nada fácil. Yo le doy un mérito importante al rival, y es verdad que muchas veces no tendremos la fortuna de marcar al principio, pero el hecho de tener el balón como lo hemos tenido, al final acabas desgastando al rival, y en la segunda parte hemos encontrado los espacios y hemos tenido el acierto que no hemos tenido en la primera. Y al final los partidos duran 90 minutos y sí, yo estoy muy contento porque el equipo ha seguido insistiendo. Es verdad que no hemos tenido esa claridad para llegar arriba, pero no ha sido un partido nada fácil.
Buenas noches, Laura Brugués de TV3. Era su segundo partido. ¿Con qué aspectos positivos se queda y con qué aspectos negativos ha visto?
Bueno, el otro día, en el primer partido, hemos tenido muchísimo más control de todo. Este partido, sobre todo en la primera parte, hemos cometido muchas imprecisiones, hemos tenido muchas pérdidas, y esto le ha dado mucha vida al rival. Y esto es lo que queremos evitar. Lo que pasa es que, bueno, al encontrarnos con un gol en contra y jugadores que se han precipitado un poco en querer ir hacia adelante demasiado rápido ante un equipo que se ha encerrado muy bien y que nos ha cerrado esos espacios. Y esas imprecisiones pues te generan desconfianza, y esto es algo que tenemos que controlar.
¿En algún momento ha llegado a verse fuera de la competición?
Escucha, perder o empatar siempre es una opción en el fútbol. Hemos visto situaciones de estas siempre que se dan en este partido, más cuando es un partido que es un solo partido, la eliminatoria, ¿no? Si hubiéramos tenido que volver a jugar en nuestro campo, pues sería diferente. Pero estos partidos, ya lo dije ayer en la previa, que son partidos trampa, que el rival aprieta mucho, es una opción para ellos muy importante poder superar a un equipo como el nuestro, y se entregan al máximo. Y no digo, yo creo que mi equipo también ha estado muy atento y muy concentrado, solo que no hemos tenido la clarividencia ni la tranquilidad para gestionar algunas cosas y algunos momentos de otra manera, ¿no?
Buenas noches, Quique, Manolo de Guerrero, Cadena Cope, para Tiempo de Foro. ¿A qué atribuye que solamente se haya tirado tres veces a puerta?
El chute a puerta.
Esto, yo le doy mucho mérito hoy a Ibiza. Yo creo que ha hecho un grandísimo partido. No es fácil para nosotros, no ha sido nada fácil, porque al final ellos lo han hecho muy bien, se han cerrado muy bien por dentro, y nos ha costado, no hemos tenido esa, como digo, esa clarividencia en los controles, en los pases. Además, se han visto con un gol a favor, y esto encima complica las cosas, ¿no? Porque hemos querido tener esa pausa, sabíamos que igual no aciertas al principio, que a medida que avanzase el partido encontraríamos más espacios, y que al final han corrido mucho detrás del balón, han basculado, han cerrado bien. Luego ha habido algunas acciones que hemos podido superarles, pero han acabado en falta la jugada o en interrupciones y demás, y esto no hemos podido tener esa continuidad hasta el final prácticamente.
Hola, Quique, soy John Tejedor de Ser Cataluña. Te quería preguntar por Ansu Fati, que el otro día y hoy lo vimos de inicio jugando más en banda, más de carrilero, y en cambio cuando has quitado a Carlos Pérez ha jugado más por dentro. ¿Dónde te gusta más Ansu Fati, que has pensado para él?
Bueno, lo primero que estamos haciendo es ver a los jugadores lo que nos pueden ir dando en las diferentes opciones que les coloquemos. Ansu es un es un futbolista que tiene unas grandes condiciones, igual que el resto. Iremos viendo cómo evoluciona en nuestra manera de entender las cosas, y tendrá más o menos protagonismo, como todos, pues en función de lo que vayamos viendo, está claro.
Quique, Ricardo Cremada, TT de Catalunya Ràdio. Sobre esto de Ansu Fati, sobre la posición de la segunda parte, la sensación es que faltaba quizás movimientos en profundidad. Parece que ha estado como muy activo y que ha ofrecido muchas propuestas.
¿Te refieres a la segunda
parte? Ansu, en la segunda parte, en el momento que ha jugado como de delantero, que valorases esa media hora que ha jugado ahí en esa posición, porque ahí no lo habíamos visto mucho.
Sí, realmente, además que, bueno, hemos decidido meter a Junior de central, hemos decidido meterle a él, es verdad que un poco como hizo Jordi Alba el otro día, un poco más adelante, pensábamos que con los dos puntas íbamos a fijar a los cuatro y que tanto Nelson como él pues nos podrían hacer mucho daño ante un equipo que en teoría pensábamos que se iba a replegar, ¿no? Y es verdad que ellos han defendido bien, que nos ha costado, les ha saltado el lateral y no hemos podido. Luego todo ha sido diferente. ¿Por qué? Pues porque al final el equipo rival ya se ha cansado más, ya no llega a bascular tanto, ya las opciones de ataque ya se abren mucho más y la posibilidad de recibir con más comodidad y encarar, pues se produce mucho más a menudo, ¿no? Que es lo que ha pasado al final, que es cuando realmente, pero claro, la primera parte esto no lo hemos podido tener porque ellos lo han hecho francamente bien.
Entiendo escuchándote que la das por buena la primera hora de partido de todos.
No, el equipo no me ha gustado, obviamente. Me hubiera encantado que hubiera sido de otra manera. Pero entiendo las dificultades, porque he estado ahí muchas veces y sé las dificultades que uno se encuentra en partidos como este. Con un campo que está muy rápido, que no tienes un control como nos hubiera gustado, como hubiera sido en un campo de hierba natural. Un equipo que es muy agresivo, que ha estado ahí muy intenso en defensa, que nos ha cerrado muy bien y que es un equipo que no ha sido fácil. Desde luego me hubiera encantado que hubiéramos estado más precisos, que hubiéramos entendido algunas cosas mejor, pero yo creo que también nos va a venir bien porque de estos partidos sacamos conclusiones que nos van a servir para el futuro, porque cuando haces las cosas mal, pues realmente es cuando uno puede advertirlas y mejorarlas, ¿no?
Del país. Quisiera saber si en la media parte les ha pedido más profundidad a los delanteros, porque en la primera bajaban todos los datos a recibir sin que mucho peligro y los dos goles han venido con desmarques sin profundidad.
Sí, lo que pasa es que ahí, eso en la primera parte ha sido bastante complicado encontrar esos espacios. Ya digo que no hemos estado todo lo precisos que nos hubiera gustado. Y es verdad que la intención siempre es, en algunos casos, de venir en apoyo para que rompan otros jugadores y en otras circunstancias, pues que sean ellos mismos los que busquen la profundidad. E incluso la profundidad la tenían que haber dado mucho más los laterales, que para eso los hemos puesto ahí arriba y tan altos, pero como digo, luego hay esos pases desde atrás, nos ha costado, no los hemos encontrado.
¿Qué son las preguntas?
Hola, buenas noches, Quique, si soy Arriba de Radio. Había una pregunta que me acompañó antes. No sé si te preocuparía que hasta el minuto 70 no hubiera llegado el primer disparo entre los disparos de su equipo. Y también, como conclusión general, si este resultado complicado, que es el factor al final, ¿ha sido más por mérito de Mica, digamos, o por el mérito de la gente?
Bueno, lo podemos sumar las dos cosas. Yo creo que, ya lo digo y lo vuelvo a repetir, el Ibiza ha hecho un grandísimo partido. Se han esforzado. Yo he visto algunos partidos de ellos cuando hemos analizado y no le he visto jugar con esta intensidad en ninguno de ellos. Pero es normal que nos encontremos. Yo siempre les advierto a mis futbolistas de que nos vamos a encontrar el mejor equipo y mucho mejor seguramente de lo que hemos podido ver de él en los últimos partidos que ha jugado. La realidad es que eso es una parte importante, que ellos hay que darles mucho mérito, y también que nosotros, como vuelvo a repetir, que no hemos estado todo lo inspirado y lo clarividente es que me hubiera gustado, y seguramente a ellos también, claro.
Sergio García, periódico de Ibiza. Me gustaría preguntarle en clave local qué sensaciones le deja Ibiza y si cree que es un serio candidato al ascenso.
Hombre, sin duda, si juega como hoy todos los partidos, ya te digo que sí, claro. Esto es lo difícil.
Doncs gràcies. Acaba aquesta roda de premsa. Setién, que diu que no li ha agradat l'equip a la primera part, sobretot, però que entén les dificultats amb les que s'han trobat perquè ell ha estat allà. La gespa artificial, el gol tan matiner, moltes pèrdues, imprecisions, jugadors que s'han precipitat. No està satisfet del partit que ha fet avui el seu equip.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Tenim futbol en directe, del Serra i Sergi Andreu, des de Noeta. Com va el partit de l'Espanyol?
Doncs mira, que mira el minut 22 de la primera part del partit, amb empat a 0 i Sergi Andreu amb molts canvis a l'11 del Pitu Abelardo. Avui es nota que dissabte hi ha un partit molt important de Lliga amb l'Atlètic Club, eh?
Doncs sí, són 10 canvis, eh? En relació a l'últim partit de Lliga, són 10 jugadors que l'altre dia van ser titulars i que avui no hi són. A l'11 de l'Espanyol és aquest: Prieto a la porteria, Javi López, Lluís, Calero i Pedrosa, Pipa, Pol Lozano i Torraspe, Vargas, Olei i Ferreira.
Minut 22, ara per tant, de la primera part en domini de la Real Societat, però només una ocasió clara, empat a 0 al Real i Arena.
Passem per Girona, Eduard Solà.
Som al minut 22 i mig d'aquesta primera meitat, encara no hi ha gol. Girona 0, Villarreal 0, domini de l'equip visitant en un partit passat per aigua. Ara torna a ploure a Montilivi i decisió del club. Com que hi ha tan poca gent, encara amb prou feines un miler d'espectadors, tots els que estaven al gol han pogut situar-se a tribuna i a la zona de preferent perquè no es mullin.
Pel temporal no hi ha hagut risc de suspensió, del Girona-Villarreal?
No, en cap moment. El problema ha estat a fora del Montilivi. A dins de Montilivi la gespa ha drenat perfectament. Plou, però aguanta perfectament. Perfectament. El problema ha estat en que molta gent que tenia entrada no s'ha pogut desplaçar fins a Montilivi perquè des de Protecció Civil s'ha dit que no es fessin desplaçaments innecessaris. Llavors la gent ha hagut de decidir si era necessari o no venir a Montilivi.
I hi ha molta menys gent de la que t'esperaves?
I tant! Un miler d'espectadors, eh? Sembla un partit de pretemporada.
Gràcies, Eduard. Passem pel Municipal de Badalona. Xavi Palau, tenim les notícies?
Aquí el partit ja s'ha mogut pel que fa al marcador molt d'hora. Marcat a la Granada, minut 3 de la primera. El jugador turc Ismael Koivasi. En la jugada anterior, el Badalona s'hauria pogut avançar en una rematada de Chema Moreno. El Granada domina per 0-1 al 23 de la primera. Hi ha molt ambient aquí al Municipal de Badalona. La notícia és que no plou, fa fred, fa vent, però l'afició fa costat al seu equip. Busca la proesa, busca somiar. Després d'eliminar l'Oviedo i el Getafe, de moment guanya l'equip andalús. 24, primera part Municipal de Badalona, Badalona 0, Granada 1.
Elgi Atlètic encara en el tram final del partit i s'aboquen els penals. Som a la pròrroga, minut 117, Elx 1, Atlètic Club 1.
Repassem els altres partits que han començat ara a les 9 de la nit. Unionista Salamanca, Madrid 0, Madrid 1.
Logroñés 0, València 1.
El Tenerife 0, Valladolid 0.
I marxem al Palau Blaugrana, on tenim l'Oriol Rodríguez, perquè hi ha partit a l'Eurocup.
Amb aquesta imatge inèdita de veure la penya jugant com a local aquí al Palau Blaugrana a causa dels problemes que té el pavelló Olímpic de Badalona a causa de la meteorologia, perd la penya d'11, 37 a 48 contra el Tofas Bursa. Queden només 59 segons per arribar al descans d'aquest partit.
A l'Eurocup femenina també s'està a punt d'acabar el partit del Cadí La Seu, partit d'anada dels 700 de final. Està guanyant de 14, Cadí 64, Basketland de 50.
La TDT, units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, continua, continua. Vinga, va, un mes, un mes.
Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Vicepresident Borda.
Continuem amb el repàs i amb l'anàlisi d'aquesta victòria del Barça davant de l'Eivissa. Un gol a dos que el permet classificar-se pels vuitens de final de la Copa. Saludem el Jordi Borda. Bona nit, vicepresident.
Bona nit.
Amb la Ruth Vilà, que m'imagino que també ja és amb nosaltres. Hola, Ruth.
Hola, bona nit.
Bé, in extremis, pels pèls, bastant gris tot plegat. però si em deixeu enllaçar amb el que acabem de sentir fa una estona de Quique Setién, em quedo amb una cosa. Quina capacitat d'autocrítica que té, no? Feia temps que no escoltàvem un entrenador del Barça dient que li havia agradat tan poc el que havia vist al camp.
Sí, no? Lliga amb el que vam dir l'altre dia, que té un discurs futbolístic i que, a més, explica una mica les seves impressions.
Sí, no ha volgut quedar bé amb els seus jugadors, o sigui, no ha amagat la impressió que he tingut. A mi m'ha decebut una miqueta.
És indissimulable, també, que ha estat un bunyol.
Sí, és veritat,
Però fins ara s'havia dissimulat algunes vegades. Els bunyols havien dissimulat. Però...
Sí, o t'havies amagat excessivament darrere la dificultat d'un camp de gespa artificial que ha apuntat aquest factor, però no l'ha exagerat. A mi m'ha decebut una miqueta la resposta sobre la posició més centrada en l'atac d'Ansu a l'última mitja.
Xavi, no tens la sensació que ha defugit per la d'Ansu?
No t'ha entès, és que no...
No, però és que la pregunta anterior, ell ha fugit d'Ansu, i que la meva pregunta ha tornat a fugir d'Ansu, que no ha volgut regalar les orelles d'Ansu ni parlar, perquè la primera pregunta del company Tejedor de Ràdio Barcelona li ha dit que què pensava o quins plans tenia per ell, i ha evitat parlar de que, o sigui, podia tenir plans de que jugués a les dues posicions i no ha dit això. I quan jo li he preguntat, he tingut la sensació que és que no volia parlar d'Ansu individualment, o sigui, que volia passar de puntetes pel tema, perquè fins i tot li ha tret mèrit. El que ha fet és que dir que el que ha passat a la segona part era lògic, que
sí,
no era
per el desgast.
Exacte, que no era per les condicions. I després, quan ha tornat a parlar dels laterals llargs, ha dit, els he posat allà perquè generessin. I a la meva pregunta, ell ha començat parlant d'Ansu com a laterals llargs, com dient, aquí no ha funcionat. Yeah. O sigui, he tingut la sensació que no ha volgut personalitzar en un elogi perquè crec que no, avui no toquen elogis individuals, i que ha donat més mèrit que l'equip ha desgastat el rival i que el rival s'ha cansat, que no pas a les condicions d'Ansu. He tingut aquesta sensació, que era una resposta estratègica.
Com que t'ha repreguntat, m'ha semblat que és que no t'entenia, perquè al final ha fet una anàlisi que res tenia a veure amb el que tu li preguntaves i amb el canvi de posició.
Però clar, quan són dues preguntes consecutives, Ruth, del mateix, i a les dues sembla que no ens ha entès, vaja, o ens ho expliquem fatal, que podria ser els dos, o que ell ha evitat això.
Sí, pot ser, perquè a més... el que tu deies, no? Amb el tema de la profunditat, ha estat destacant el tema dels laterals, quan tu precisament li preguntaves la profunditat dels jugadors del davant, no pas d'altres jugadors de l'equip.
Sí, bé, he tingut aquesta sensació, perquè com diu el Xavi, jo crec que ha calculat bastant el discurs, ha estat autocrític, però també és veritat que aquests partits nosaltres ja els hem vist, i amb la idea de futbol de que se tien de control i de tenir la pilota contra rivals molt ben organitzats, contra rivals en camps estrets, costa molt estovar.
El factor gespa artificial, que ell l'ha deixat anar una miqueta durant el partit, a mi m'ha fet pensar que la circulació era més difícil per això mateix, per la gespa artificial, i que potser els jugadors de l'Eivissa estaven més acostumats, sense explicar el partit d'avui, sí que ajudava una mica a entendre les dificultats que ha tingut el Barça per trenar joc.
En aquest sentit, llegia a Twitter que el Xavi Lemos explicava que no només era el tema de la gespa artificial, sinó que havien posat una gespa artificial nova sobre l'antiga, i que això, per exemple, feia que fos molt irregular i que pogués explicar, no sé si tots, però hem destacat moltes errades en el control i que això podien explicar una mica.
Bé, jo he introduït el personatge, el protagonisme de Quique Setién arran de la roda de premsa, però com comentàvem durant el partit, crec que avui potser és dels dies on podem parlar menys de l'entrenador i més d'altres, no? Que són els jugadors, els que ho han fet més o menys normal, anava a dir bé, els que ho han fet malament, els que perden oportunitats, els que fan el que tocava.
Jo he tingut la impressió, no sé si vosaltres també, que l'equip, que els jugadors, quan estan en caiguda lliure, els hi costa molt canviar-ho, això, no?
O sigui, falta lideratge dins del camp, no?
Orgull, aquí ningú s'ha revelat contra això.
O, ho tenien molt calculat, perquè en el fons al final ho han aconseguit, però vaja, la sensació durant el viatge...
Conec una persona que a poc del final m'ha dit, el Barça guanya segur. I ara està rient.
Servidora, servidora. Sí, sí, perquè jo la veritat és que no he patit per la classificació. Tinc la sensació que en algun moment vindria algun atac de qualitat, el vindria la davallada física de l'Eivissa i aquella tremolor de cames que li agafen els equips petits quan tenen aquestes coses a tocar. Però vaja, poca cosa més, ja està.
És veritat que se'ls hi fa llargs. Ahir li va passar el Recre contra l'Osasuna, que guanyava 2-0 i a l'últim quart el 2-2 i a la pròrroga el 2-3. I avui és veritat això que diu el Borda. El que passa és que, clar, el Barça havia generat tan poc que penses, si les dues que tens, que són les que has tingut, entren bé, però si les dues que tens no entren, perds un títol.
Estava en risc el partit, al minut 70.
Clar, i
clarament en risc.
Sí. No, hi ha hagut un moment quan ells tenen l'oportunitat d'aquella que va al pal, la primera part d'aquella va al pal i després Neto fa aquella aturada, aleshores sí que he pensat, ostres, compte que això es pot complicar de debò.
I qui ha tingut més intenció és en Sofati. Mm.
Sí, sí. Ara anirem a les anàlisis individuals, perquè jo crec que col·lectivament és d'aquests partits que el que has de fer és passar plana i sí, ja veurem sí. Què passa la setmana que ve.
Tot i que Ricard... Jo volia dir que pel que fa al dibuix i si Setién continua recorrent al joc amb els tres centrals, destacar que ell ha dit que algunes coses no s'havien entès i que Griezmann també, quan li pregunten pel joc del Barça, explica que s'han d'acostumar a jugar amb aquest sistema i que poden haver pagat que encara no estan acostumats.
Segur, perquè és que el Barça amb carrilers llargs havia jugat algun cop amb Valverde, però amb dos davanters mai. O sigui, clar, i això és veritat que amb la idea del mateix dibuix a València pots imaginar-te Messi i Griezmann com a parella i que per tant avui hagi pogut ser com una prova per dir comenceu a pensar-hi que nosaltres farem això, però jo tampoc...
Ricard, hi ha el factor lesió de Suárez que potser obliga a pensar en una solució on més que comptar amb un davanter centre facis jugar dos
punts. Sí,
però un dels dos ha d'anar més a l'espai. Si avui ha començat a anar a l'espai, el partit no és que hagi canviat molt, però ha canviat una mica.
Ja estic d'acord.
I això no va passar ni l'altre dia, ni ha passat
avui. Avui hi ha una jugada, no? Que comentes...
Griezmann a la zona mixta. Escoltem alguna cosa.
Doncs sí, que ara parlàvem d'ell.
Estoy trabajando para el equipo, que sea de 9, abajo o en la izquierda, estoy aquí para ayudar.
Con el nuevo míster, ¿os cuesta mucho asimilar los conceptos que él os pide? Porque en algún momento al equipo parece que le falta profundidad, ¿no? Le falta un poco de colmillo arriba.
Bueno, eso es trabajarlo cada día, en los entrenamientos. Llevamos solo una semana y media con él, entonces todavía no le ha dado tiempo a él ni a nosotros para aprender y mira, estamos en ello.
Tú personalmente te has revelado con dos goles al final, pero no sé si en algún momento faltaba un poco de rebelión, de más ganas en el campo de los jugadores. Ha habido un cambio de entrenador, ahora también sois los jugadores que debéis hacer un paso más.
Sí, puede ser. No es la culpa del míster ni de nosotros antes. Nosotros no hemos pedido el cambio del míster. Es así. Nosotros, es verdad que en la primera parte salieron mejor porque tenían muchas ganas ellos. Y nada, en la segunda pues hemos intentado tener la calma y ganar el partido, que es lo que hemos hecho.
Juan, se va el sábado a Valencia. Se han dejado jugadores importantes en Barcelona hoy. ¿Qué esperas de la guerra en Mestalla el sábado?
Bueno, ganarla, hacer un buen partido y nada, disfrutar del fútbol y ganar y coger los tres puntos.
Doncs aquestes són les declaracions d'Antoine Griezmann, que en parlàvem just ara a la zona mixta.
Serà un dels protagonistes d'aquest tercer temps que continua. Ara tenim coses per parlar de qüestions individuals, i és que avui n'hi ha hagut i de sucoses.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El Barça és a vuitens de final de la Copa, guanyat in extremis a l'Eivissa per 1-2, 2 de Griezmann. Estem pendents de les conseqüències que està tenint el país. El temporal, Glòria, Borda, hi ha hagut compareixença de govern.
Per compareixen autoritats del govern anunciant mesures excepcionals. Recordeu que aquesta nit espereu també amb aiguats, sobretot al nord del país. Mesures excepcionals que textualment podrien implicar o suposar el confinament i en altres poblacions del desallotjament. Estarem pendents a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ara mateix hi ha una edició especial del Catalunya Nit pendent dels efectes del temporal.
I també molt pendents de la resta de la jornada de la Copa, per exemple, del partit de l'Espanyola Noeta,
Eudal Serra, Sergi Andreu, com van les coses?
Doncs mira, últims 10 minuts de la primera part del partit, es manté l'empat a 0, no hi ha gols, el cert és que la Reial és qui més domina, qui més té l'iniciativa i qui més ocasions clares ha tingut, un parell. L'Espanyol ha tingut també una de Matías Vargas, però a banda d'això, una targeta a Olei i poca cosa més, Sergi.
Sí, la groga per Olei per una falta al mig del camp, també veig groga a Medino, i com deies tu, un parell o tres ocasions molt clares per la Reial i l'Espanyol intentant sortir a la contra.
35 i mig ara mateix, a la primera part aquí, al Real i Arena, tot igual. Reial Societat 0, Espanyol 0.
I a Girona com van les coses contra el Villarreal, Eduard Solà?
El 36 d'aquesta primera meitat, encara empat a 0, com dèiem abans, domini del Villarreal amb un Girona que mira de sortir al contracop en un partit que ara plou, ara no, ho va fent estones, això sí, no fa gens de fred. 36 de la primera meitat, Girona 0, Villarreal 0.
El Badalona perdia gairebé des del primer minut contra el Granada. Xavi Palau, com van les coses a Badalona?
Al minut 3 ha fet el gol el turc Ismail, que ara es lesiona i ha d'abandonar el terreny de joc. El primer canvi obligat al Granada, el gol l'ha fet l'equip andalús, però les oportunitats al Badalona, 3 de claríssimes. Gemma Moreno, Hugo Esteban i Robuster de falta directa, posant a prova Aron, el porter del Granada, joc igualat, el Badalona plantant encara, però de moment l'eliminatòria se l'enduria el Granada amb el gol d'Ismail, el 36 de la primera part, al municipal, Badalona 0, Granada 1.
El Badalona perd contra el Granada, el Girona empata contra el Villarreal, l'Espanyol empata al camp de la Reial Societat. Què fa el Madrid, Bernat?
El Madrid guanya contra l'Unionista de Salamanca, 0-1, gol de Bale. El Madrid, per cert, presenta una davantera de luxe amb Bale, Benzema i Vinícius.
I la resta de resultats, Jaume?
Doncs mira, s'està disputant la tanda de penals de l'Atlètic Club Elx. De moment l'Atlètic ja ha fallat dos penals, l'Elx ha marcat els dos que ha marcat, està guanyant l'equip valencià, per tant en aquests moments passaria l'Elx mentre s'està acabant de disputar aquesta eliminatòria. L'altre partit, Tenerife 0, Valladolid 0, Logroñés 0, València 1.
Mentre s'acaba la tanda de penals a l'Elx Atlètic, anem al Palau Blaugrana on hi juga avui la penya pels problemes que ha causat el temporal Glòria al Palau Olímpic de Badalona. La penya té partit d'Eurocup contra el Tofasburg i al Palau Blaugrana hi ha l'Oriol Rodríguez.
Doncs el partit es troba al descans i la penya perd, ho fa per 9 punts, Joventut de Badalona 39, Tofas Bursa 48, ha començat molt bé la penya, amb avantatges al marcador, però de seguida el conjunt s'ha situat ja al capdavant del marcador. Unes 2.000 persones avui aquí al Palau Blaugrana, en aquesta imatge inèdita de l'escut de la penya al mig de la pista. Avui el conjunt de Badalona juga aquí com a local per causa del temporal Glòria que ha afectat el pavelló olímpic de Badalona.
Es resol la tanda de penals a Elx.
Guanya l'Elx 3-1 en aquesta tanda de penals. Ara xutarà Iñaki Williams. Si falla, l'Elx es classifica per la següent ronda.
La TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
I mentre Iñaki Williams ha transformat el penal per l'Atlètic Club, anem a veure qui ha estat el millor jugador del Barça en aquest Eivissa 1-Barça 2 que permet al conjunt blaugrana passar a vuitens de final. El Jordi Costa ha votat Ansu Fati. Anem ara pel Bernat Soler.
Per fer el que ha de fer un jugador com ell, Griezmann.
Griezmann. Ricard Torquemada.
Ansu.
Marta, Sònia i Laia.
Pel gols, Griezmann.
Griezmann. Xavi Campos.
Griezmann.
Griezmann. El vicepresident Borda.
Griezmann.
Griezmann. La Ruth Vilà.
Ansu Fati.
Ansu Fati. Albert Mora.
Ansu Fati.
Doncs atenció, perquè estem arribant amb un empat a 4 al laboratori Carles i Marc.
Griezmann.
Griezmann, desempate, Bernat Coll.
Empatem, Ansu.
Com us agrada desempatar i empatar vosaltres, eh?
Doncs mira, per l'audiència, si voleu, fem servir el vot de l'audiència per decidir-ho, ha votat Ansu Fati.
No, doncs nosaltres Griezmann.
Com?
Home, jo crec que sí, no? Repartim. No,
a veure, part, un moment. Que a Comissió Borda actua i dicta sentència, perquè ha estat una mica aleatori,
però,
això, eh?
Però, no vam arribar al tema de que el cap manava i que era significatiu,
sí,
el seu vot?
Sí, exacte. O sigui, és el teu vot, ara.
El Ricard és el que ha de decidir.
Ah, el cap, em pensava que...
No, el meu cap, no el meu cap,
la clau d'or.
No, però si jo soc el suprem, diguem-ne, vull dir, puc passar...
Però hi havia empat a 5 entre tots nosaltres, no? I l'audiència diu Ansu.
Ansu Fati.
Però l'audiència ho seria Ansu.
Però què falta és l'audiència.
El que ha de decidir Ricard Torquemada, no?
Sí, no en sabem ni el reglament.
Clar, he de pensar-ho, he de recordar-ho.
No vam dir que era la junta electoral de Borda.
Jo estic per impugnar-ho tot, perquè esteu aquí enviant missatgets.
En cas d'empat, compten els gols.
Que sugestionen, no es pot permetir.
L'equip de la TET decideix que Griezmann és el millor del partit.
Ara, pam, així m'agrada.
Seguim. I Ansu per l'audiència, i així un per cada, vinga.
Ara, ara, això és exercir el poder.
Et sembla bé, Jaume, no? Ja
perfecte,
de...
perfecte. Griezmann pels membres de la TDT
a la tanda de penals.
I Ansu Fati per l'audiència.
Clar, perquè algú ens ha votat Ansu pensant que guanyaria Griezmann. I a l'hora d'això ens ha dit, no, perquè, saps?
Clar.
I què fa l'Elche?
I al final acaba.
Doncs mira, ha fallat els dos penals i es torna a igualar l'eliminatòria. Sí.
O sigui, ara van a la mort sobtada.
Sí, 3-3.
Bé, doncs demanes pas quan falli algú i quan algú es classifiqui en aquesta eliminatòria entre l'Elche i l'Atlètic Club, que ha anat als penals. El Borda ja ha dit que no s'esperava que el Barça rematés. Tu, Ruth, què t'imaginaves tal com anava el partit?
Jo que hauria de pagar una hora més de cangur.
I això vol dir que...
que aniríem a la pròrroga i sí, allà no tenia clar què passaria.
Doncs mira, al final te l'estalvies, eh? L'hora de cangur. Ja li pots agrair a Griezmann, que ha fet un gol al minut 90... què? Algú s'ha...
4.
94, i en quedaven dos, eh? O sigui que, perquè eren 6 d'afegit, i
sí, 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 sí.
El mercat al 94. Bé, la qüestió és que el Barça ha passat i hem parlat una mica del tema col·lectiu. Queda aquest dubte sobre el dibuix de diumenge i de dissabte, i quan torni Messi, si Messi i Griezmann, que pot ser una idea que juguin com a parella, però s'haurà de millorar molt l'engranatge col·lectiu i la facilitat perquè l'equip flueixi amb aquesta idea. Ara m'agradaria anar a exàmens individuals, perquè jo crec que és un dia, aquests dies per mi són més importants des del punt de vista individual que des del punt de vista col·lectius, i jo crec que hi ha hagut algunes decepcions i poques alegries. Jo crec que hi ha pocs jugadors que avui hagin fet un pas endavant com per dir compti amb mi, senyor. En teniu algun?
Semedo, perquè el pots posar al mercat.
Bé. Compti amb mi.
Home, però el partit d'avui millor que l'esborris, eh?
No, perquè no el veuen gaire. Aquest,
ja, aquest és de copa.
Crec que ja està posat al mercat, Semedo.
Per això.
Però ho dius de veritat, Xavi?
Sí, sí.
Jo us he de dir que a mi m'ha semblat que Semedo és conscient que ha vingut un entrenador que... Jo l'he vist durant tot el partit com amb el cap... dispers.
Amb l'anterior entrenador també l'havien posat al mercat.
També?
Per l'estiu, eh?
Sí. Ah, per l'estiu, no sí, per ara, sí. Eh?
Home, si ara ve un club i et paga una xifra milionària, passa sense Semedo, sense cap tipus de problema. El... No es donava el cas.
I què ha passat perquè aquest canvi d'opinió quan aquest estiu...
Doncs
no...
ell va reclamar, quan va acabar la temporada passada, continuïtat, titularitats habituals, sentir-se més important... I
nosaltres vam reclamar que fos alguna centrada
el primer de Valverde i la direcció esportiva també, que amb aquesta continuïtat augmentaria el seu rendiment, i no s'ha donat això.
O sigui que diríem que Semedo final de trajecte al Barça, eh? si no hi ha una sorpresa, com ja s'han acabat les oportunitats. Jo crec que amb Quique Setién en tindrà poques, perquè com a lateral llarg no és un jugador per donar el que necessita el Barça, però és que com a línia de 4 tinc la sensació...
I com a línia de 3 a la dreta on està jugant Sergi Roberto, potser té problemes per la sortida, no?
Doncs sí, jo me l'imaginava. Ja saps que al principi he plantejat aquesta opció. Ahir m'ha sorprès que jugués amb Sergi Roberto de tercer central, i no ha estat especialment bé, però tampoc no ho ha fet malament, no?
Sergi Roberto?
Sí.
És que, perdoneu, és que estem donant voltes d'un tema.
Quin és?
Aquest, el del lateral dret.
No, si ara...
Que té un origen des de fa temps, i sempre anem a parar Semedo, Sergi Roberto, i cap convenç, i portem així arrossegant la qüestió del lateral
dret. Ja, però és que som els que són els que tenim, i amb els que haurà de jugar Quique Setién, no?
Que el Barça no hagi vist que aquí tenia un problema i no l'hagi atacat, perquè Semedo quan va arribar fa 3 temporades...
És la tercera, sí.
Et dic una cosa, Emerson jo crec que és un lateral com per pensar-s'ho, si no sé quina opció tenim, ja m'he perdut.
Pot ser que algú del Betis hagi dit recentment que la temporada que ve no marxa, Emerson, encara?
Han enviat aquest missatge, sí.
Però
et dic una cosa...
Però quina és la situació d'Emerson amb el Barça?
És jugador de propietat del Barça, però el pacte amb el Betis és que si estigués cedit allà dues temporades i després has de pagar al Betis una quantitat que són 6 milions d'euros com a plusvàlua.
Perquè ja l'han format. Que...
Perdoneu, es classifica l'Atlètic Club, definitivament. Ha fallat l'Elche. L'últim penal tenia 2 penals d'avantatge i ha acabat eliminat per l'Atlètic.
Però seria un bon negoci, eh? Emerson, si realment és bo i val 6 milions d'euros...
Ja l'has pagat 6, per això.
12 milions d'euros. Sí.
Una pregunta. Quan dius 2 anys, vol dir que va arribar el gener passat?
Sí, aquella temporada, dues temporades i mitja, sí.
Dues temporades vol dir que ens anem al gener de la pròxima temporada.
Aquesta era la idea, sí, exacte. Bueno. Era la idea que es va establir fa un any, però el Barça la pot canviar si fas una una compensació econòmica amb el Betis. Ara, et dic una cosa en el tema d'aquest jugador, d'Emerson. Setién, em sembla que no li agrada excessivament.
No li va agradar en aquests 6 mesos?
Va fer una entrevista amb el Tot Costa el dia de la final de la Copa, quan ja no era entrenador del Betis, i va dir que era un jugador que tenia problemes tècnics, s'havia de resoldre.
Que estava aprenent, no?
Sí,
home,
sí.
Jo crec que la temporada que està fent aquest any, no sé si ha pres això, però ha fet un salt de qualitat bestial, eh?
Marca la Reial Societat al Real Arena en temps afegit de la primera part, Barrenetxea. Una pilota a l'interior de l'àrea i l'acaba clavant ajustada al pal dret de la porteria d'Andrés Prieto. No podrem dir que sigui injust perquè la Real havia tingut més ocasions i havia buscat més la porteria contrària. Real Societat 1, Espanyol 0. Arribarem ara a la mitja part.
Quina llàstima, no, Udal? Perquè li quedava una miqueta a l'Espanyol per arribar.
Mira, ara acaba de xiular l'àrbitre. No han servit ni del mig al camp. En l'última acció de la primera part, tot i també cal dir que l'Espanyol avui amb molts suplents ha sobreviscut com ha pogut aquesta primera part.
O sigui, la Real ha continuat en moda lliga, amb aquesta idea tan ambiciosa, tan ofensiva.
I juguen la majoria de jugadors que habitualment juguen a la lliga, tret de 3 o 4, juga Oyarzabal, juga Isaac, juga Merino, juga Odegaard, juga Diego Llorente.
Clar, en canvi a l'Espanyol hi ha hagut moltes rotacions
només,
i l'equip ha resistit com ha pogut.
Només repeteix. Clar. I perquè el van expulsar diumenge i no pot jugar dissabte.
No crec que l'objectiu de l'Espanyol aquest any sigui la Copa, ni cremar energies de cara a la Lliga. Crec que Abelardo ha fet bé de guardar forces pel cap de setmana i que l'Espanyol aguanti el que pugui i a veure si a la segona part té alguna opció per intentar empatar el partit. Sergi, quina cara marxen els jugadors?
Doncs, a veure, han fet el que han pogut, però és això, han sobreviscut a primera part. Jo crec que s'han vist una mica desbordats, ho saben, cares de resignació i tots molt, molt seriosos cap al vestidor.
Doncs temps de descans a Noeta, perd l'Espanyol per 1-0. Temps de descans a Badalona, Xavi Palau.
També ara mateix Ricard amb aquest 0-1 pel Badalona, aquest gol matiner que ha fet Ismail, el jugador turc, en una vedada defensiva del Badalona, que ha posat les oportunitats, perquè és veritat que potser el domini correspon a l'equip de Diego Martínez, però tres arribades perillosíssimes de Chema Moreno, d'Hugo Esteban i de Robuster de falta directa, posant a prova Aaron. Molt bona primera part del Badalona, esperonat pel públic, avui no falla aquí al Municipal. El descans, molta igualtat en el joc, però domina el Granada, Badalona 0, Granada 1.
Doncs a veure si l'Espanyol i el Badalona poden resoldre la situació o com a mínim equilibrar aquest marcador a la segona part. I Eduard Solà, temps de descans també a Montilivi?
Sí, també temps de descans, encara amb aquest Girona 0, Villarreal 0, domini del Villarreal, això sí, sense cap oportunitat perillosa sobre la porteria de Juan Carlos. Jo pendent del partit i també pendent del cel, aviam si podré arribar a casa un cop acabi el
què,
partit.
Què, plou molt o no?
Estones sí que ho fa molt, estones no gaire. Ja us he explicat abans que com que no hi ha gaire gent, tots
sí,
els aficionats
sí, ja,
que anaven al gol
s'han
anat a tribuna.
Sí, ja té sentit que passava això. El Girona ha fet rotacions.
Moltes. Només dos titulars del dia del Tenerife repeteixen avui, com són el cas de Ramallo i Diamancà, i d'altres jugadors com és el cas de Mafeo, Ignasi Miquel, Jairo, Estuani i Riesgo, titulars de la Lliga, doncs ni tan sols són a la convocatòria.
Doncs queda tot pendent de les segones parts. Badalona 0, Granada 1, Girona 0, Villarreal 0. Real Societat 1, Espanyol 0. I Jaume, què més tenim als altres partits?
Doncs mira, tenim el partit del Madrid, que està guanyant el descans 0-1 contra l'Unionistes de Salamanca amb gol de Bale. Després tenim el Logroñés 0, València 1, i està empatat a 0 el Tenerife 0, Valladolid 0, equips ja classificats, l'Atlètic Club, el Barça, el Saragossa, l'Osasuna i el Sevilla.
Per tant, quatre primeres i un segon, eh? Atlètic, Osasuna, Barça, Sevilla primera, Saragossa segona. Bé, ho deixem tot pendent de la segona part, tanquem aquest capítol i tornem al tema. Deia Xavi que Emerson, tot i això, tot i que no li agradava, la temporada passada amb Quique va jugar més que Barragán. El que vull dir és que entre Emerson i Semedo, doncs potser aquí que ja li va bé tenir Emerson.
Potser, sí.
Això és el que em refereixo.
O sigui, aquesta entrevista és del mes de juny.
Sí, sí.
I Emerson ha progressat i és veritat que està creixent aquesta temporada.
Sí, sí.
Jo tinc dubtes, que sigui un jugador... I els dubtes també els tenen a dins.
No, home, aviam, depèn. Tornem un moment al tema de les expectatives. Jo crec que és un lateral amb unes característiques més naturals pel que vol Quique Setién, que no pas Semedo, clarament. Una altra cosa és si vols dir que Emerson és un jugador per ser el titular indiscutible al Barça. Simplement el que vull dir és que el Barça, com deia el Bernat, no va sobrat de laterals i un que tens a prop, doncs potser tu ho podries replantejar. Serà més barat que no anar a fitxar... No sé quin lateral dret vols anar a fitxar al mercat, que sigui una garantia. Això és el que em referia, que no em veig gaire. Però vaja, superem el tema Semedo. Sergi Roberto, per cert, Marta, el tenies a prop, no?
Sergi, Roberto, bona nit.
Bona nit.
No sé quines conclusions en traieu del partit d'avui. Heu tingut molt la pilota, però una mica en la mateixa línia que el Granada no hi havia manera de generar perill i arribar a porteria.
Sí, bueno, com tu dius, hem seguit amb la mateixa filosofia de joc que vam tenir el dia del Granada, tenint molta possessió de pilota i esperar el nostre moment, doncs, per trobar l'home lliure, per trobar aquella ocasió de gol. La llàstima ha estat que hem encaixat el gol a la primera part i això ha fet, doncs, que ells encara es tanquessin més, es creixessin més i encara posessin les coses més difícils. Però bé, hem estat fidels al nostre joc fins a l'últim moment i al final, doncs, han arribat aquests dos gols i ens permet passar a l'eliminatòria.
En alguns moments ens semblava que faltava que ho revelessi una mica els mateixos jugadors del camp contra aquest gol encaixat. No sé si ho heu viscut així o...
No. Nosaltres sabíem que havíem de fer el mateix joc que veníem fent. Hem de tenir en compte que tenim un entrenador nou i només portem dos partits amb ell i els jugadors, doncs, ens estem adaptant, tot i que crec que ens hem adaptat molt, molt ràpidament. El que li agrada molt és estar, que estiguem molt ben posicionats, i crec que així ha estat, i al final, doncs, sobretot jugar per dins, al final trobar l'home lliure i al final les ocasions arribaran. I tot i anant per darrere el marcador, doncs, nosaltres no ens hem posat nerviosos i hem seguit fent aquest joc, doncs, que l'entrenador és el que ens demana, i al final, doncs, les ocasions han arribat a la segona part.
A nivell de duresa, poder l'àrbitre ha trigat massa a treure una groga per parar una mica la duresa de l'equip local, que ja sabíeu que passaria?
Bueno, jo he jugat molts anys, un parell d'anys de segona B, sé la duresa, doncs, d'aquests equips, i nosaltres estàvem preparats, estàvem avisats, i nosaltres el que havíem de fer, doncs, era centrar-nos en el nostre joc, en el nostre partit, i al final, doncs, la decisió de l'àrbitre és cosa seva i nosaltres havíem de seguir fent la nostra.
Doncs aquestes són les declaracions de Sergi Roberto a la zona de ràdios catalanes, un Sergi Roberto que ha volgut defensar una mica que aquesta és la idea de l'entrenador i que ells l'estan aprenent a executar.
I si no, i si som fidels i rigorosos, dos partits de Sergi Roberto amb Quique Setién, dos partits de central, gairebé. Perquè tot i que l'altre dia era línia de 4, sortint era un dels de dintre.
Sí, el dia del Granada recordo que va començar el partit i vam veure com de seguida a la banda dreta qui era que s'esmunyia?
Ansu i a l'esquerra, sí. Alba.
Sí, no? Sí.
És veritat que era una línia de 4 potser en algunes fases, però avui en canvi ha estat més clara, però que Sergi Roberto ha desenvolupat sempre aquest mateix rol. Però vaja, no ha estat un dels més destacats. El Costa apuntava sobre De Jong al descans. Jo crec que la segona part ha reaccionat, però quines sensacions ha deixat?
És una mica com Griezmann, no? Com que fa la passada fantàstica del gol, doncs et sap greu dir que no ha complert, però a mi, igual que Griezmann la primera part, De Jong, si miro amb el global de temporada, potser les meves perspectives eren molt altes, però m'està sabent molt.
Ha estat incòmode avui, el partit no l'acompanyava, però sí que, o sigui, la jugada del primer gol és de moltíssima qualitat,
sí.
De moltíssima qualitat. I és veritat que és una jugada, i si valorem un partit a partir d'una jugada, doncs potser no som prou justos, però vaja, no, per mi no ha estat el pitjor jugador.
Ha estat un bunyol, jo, per la seva efectivitat, salvaria De Jong i a Griezmann. Per
I sobre Ansu, no? També.
I Ansu, d'acord.
Però la lectura global que fa la Ruth, jo hi estic d'acord, Portem molts mesos, uns quants mesos de De Jong i s'ha anat com desdibuixant una miqueta.
Com l'equip, no?
La veritat és que l'equip no l'ajuda gaire.
No, sí.
Vull dir que
a veure si em Setién recupera una mica el protagonisme.
I també vam vendre molt el tema de que De Jong no necessitava adaptació, no? De que venia, que ens semblava d'un joc semblant al del Barça i que seria un jugador que no necessitaria adaptació, que és allò que tan exceptuem amb els jugadors nous. I evidentment el sistema del Barça, ell no s'hi està sentint del tot còmode com s'hi sentia l'Ajax, segurament perquè evidentment no juga a la mateixa posició, i jo crec que sí que està pagant aquesta necessitat d'adaptar-se també a jugar d'una altra manera.
Ell en mig camp de 3 gairebé no hi ha jugat,
per això, vull dir que
sempre havia jugat com a doble pivot. A mi m'ha sorprès avui que jugués de mig centre posicional. Jo pensava que per Quique Setién la posició de mig centre era la d'un jugador més estable i que ell jugaria més d'interior. El primer partit ha jugat de mig centre. Veurem com té la trajectòria De Jong i què li demana l'entrenador.
Però té crèdit, No té l'infinit, però...
Ho dic perquè Busquets...
Però proper a l'infinit.
Perquè el mig centre serà Busquets i De Jong me l'imagino titular i per tant me l'imagino com a interior. Però bé, a De Jong, com diu el Bernat, li donem un passet més. Griezmann, Carles, em recordes les dades?
25 intervencions, 13 a la primera part, 12 a la segona.
Són molt poques a l'àrea o a prop de l'àrea?
Doncs mira, a la primera part, gols. a la primera part hi ha l'única l'única intervenció dintre l'àrea, no toca la pilota, que és una centrada des de l'esquerra que
la deixa passar.
I majoritàriament de les 25 n'hi han 16 més a prop del mig del camp que de l'àrea rival. I les dues úniques pilotes que han anat a l'espai han estat els dos gols.
O sigui, les dues úniques desmarcades han acabat a gol. Això se li diu eficàcia.
I possiblement si hagués fet una tercera haguéssim deixat de patir molt abans.
A mi avui m'ha posat molt nerviós, ho reconec. O sigui, jo avui a Griezmann me l'imaginava en mode líder, amb el rol de líder. I la veritat és que no s'hi ha posat nerviós, No s'hi ha posat nerviós, perquè no és allò que... No l'he vist frustrat mai, L'he vist amb la sensació que transmet, aquesta sensació que transmet ell de seguretat per la vida. O sigui, que passen coses al seu voltant, però que ell manté la seguretat, i si surt del restaurant on estan sopant i ha de fer una broma, la fa, i si toca anar a veure un partit de NBA, ho fa. O sigui, és un jugador amb molta seguretat, amb una autoestima molt alta, i l'he vist durant el partit. Recordo un moment de la falta que s'han repartit amb Rakitic, que ha anat a buscar la pilota, el partit anava 1-0, i ha anat xino-xano. O sigui, no han mostrat aquell punt de desesperació de dir, va, corre, no, com si la cosa...
Quants partits ha viscut així Griezmann, que a 20 minuts al final estan perdent
a l'Atlètic de Madrid? Tens tota la raó, hauria de pensar això. Ja veuràs els 10
últims...
Hauria de pensar els 10 últims minuts, em poso les botes aquí, perquè aquests cauran físicament i serà el meu moment. I la veritat és que ho ha resolt amb naturalitat, i ha acabat el partit i ha aixecat de terra els rivals, com dient, em sap greu, com si això estigués escrit, no?, una mica. I a mi aquesta seguretat he de dir que l'admiro, o sigui, em desborda. Ara, durant el partit, clar, jo el Barça li faltava un far, i jo crec que era ell, i ell no s'ha sentit far mai.
És li falta una... És que no sé si trampera o el veus una mica un jugador molt fred, o sigui, excessiva. A vegades és bo ser fred, i jo a Griezmann el veig excessivament fred, o excessivament sobrat, o excessivament millennial, o com li vulguin dir, no? d'anar molt sobrat i de no
mutar-se. Això és millennial, Ruth?
No ho sé, de no mutar-se.
Tenim algun millennial a la sala que ens ho pugui confirmar?
Què vol dir millennial?
El Marc Domènech, no?
Marc, els millennials sou sobrats?
Que em perdo amb la generació X i tot això.
Que diria que no
sóc
millennial, ja, però...
Jo crec que sóc jo la millennial. Però
sobrat, sí, no?
Sí.
Millennial no són els que han nascut amb el nou segle.
No,
sí. No, això és una altra, no? És la generació X. Sí,
Bernat, sisplau.
I els millennials què són?
De què són els millennials?
Bueno, els nascuts entre 80 i 90.
Doncs són millennials, sí, no? Jaume, tu també.
Entre Blanes i Cadaqués.
El que encara ens sentim joves i no ho som.
Aquest debat ha sortit diverses vegades, la transmissió. Deixeu-me apuntar una informació. Neto té un esquinç al turmell esquerre, Veiem que es queixava del turmell, del genoll.
Això vol dir que jugarà el partit de Copa de la setmana que ve?
Doncs demà ho sabrem, perquè se li faran més proves.
Depèn del
però
rival.
Si és però si és esquins, ho veig complicat.
No t'agrada, Neto, Bernat?
No em convenç.
Bé, se't nota cada cop que pateixes quan xuten. Doncs a Milà va jugar molt bé el primer dia,
De més a menys. A mi m'ha fet molt de més a menys, Neto.
Jo també crec que a mi també em transmet dubtes des del punt de vista mental, que en un porter és molt important, és imprescindible. O sigui, el veig que a vegades els esdeveniments l'atropellen, no sé. Però vaja, és una
també
sensació.
Ens passen aquestes coses, que un porter suplent, que el veus el primer dia, ho fa bé, ja està, ja tenim porter, i després tot va cap a la normalitat.
És que els porters suplents sempre tenen un dia, que acostuma a ser el primer, que ho fan bé. I ara no diré noms perquè tampoc vull assenyalar, però ja ha passat...
Era millor Cilesen, no?
El suplent del València.
Ves que al Bernat no li agradava Cilesen, tampoc.
No, és que el problema del Bernat és que compares amb Ter Stegen.
Bé, però
aquest és el problema.
Hi havia una època que el Barça tenia Ter Stegen i Bravo,
i va ser curta,
bastant,
perquè
bastant ben coberta la porteria.
És inviable allargar-la gaire, una època així.
Doncs Ter Stegen, tu.
Hi va haver una època que hi havia Pinto, que era un drama.
Buf!
Sí, aquesta era una altra situació.
Aquest no va tenir ni el partit que dèiem, Borda?
No.
Bueno, va tornar un penal a Mallorca en les semifinals de la Copa, no?
Contra l'actual entrenador del Girona, perquè és història.
Lluís Martí, sí senyor.
I deixem que un apunt més sobre Griezmann, que jo el feia a la mitja part, i tot i els gols em reitero amb que qui va veure en Griezmann un nou, perquè així ens el van vendre durant l'estiu, no sé com ho va veure, però vaja, em sembla una mirada molt, molt esbiaixada.
Bé, he deixat pel final el tema Riqui Puig, que crec que avui és un dia que, com ha dit el Bernat, és un dia per no fer sang, però
com,
sí...
Com ens podem allargar avui, que anem
exacte. Ja has vist que he guardat uns minuts finals per Riqui Puig, perquè jo crec però, que...
Truco els cangurs i dic que s'esperin, no?
El millor seria... Perquè volia explicar que no és un dia com per treure conclusions, és un dia que probablement ell, des del punt de vista individual, li ha de servir per madurar i per, com deia el Bernat, per marcar una mica de caràcter, per tenir més consistència, però és un dia que a mi em sap greu, perquè és que genera més... més divisió al seu voltant, diríem, no? És un jugador que il·lusiona tant que hi ha algunes coses que avui ha fet que et generen dubtes. Jo no sé la Marta com l'ha vist quan ha dit que anava a la banqueta.
Doncs absolutament cap cot. De fet, amb aquella posició, obrint les cames, els colzes damunt dels genolls i el cap deixat anar cap avall, i una bona estona ha estat així i tocant-se el front en senyal de preocupació. I aquí a la zona mixta també l'he vist, ha estat el primer en dutxar-se i el primer en pujar a l'autocar.
Perquè doncs... Marta, jo el recordo que Riqui Puig sempre els partits que ha jugat amb el primer equip sempre sortia a parlar, avui no?
Avui no.
És un dia per tocar de peus a terra per ell, per les nostres mirades, per la nostra eufòria, per la nostra il·lusió, per posar les coses a lloc, per entendre que això és lent i que els processos han de tenir els seus temps, i per no donar, diríem, més volada a una mirada escèptica. Jo crec que el que té Riqui Puig no ho perd pel seu partit d'avui, però sí que ell és un dia que hauria d'aprofitar per aprendre, i segons com diu la Marta, la seva reacció, jo crec que ell està en aquesta línia. Tu, Bernat, que el coneixes, com creus que ho pairà això?
Doncs espero que ho paeixi bé, perquè el que li ha passat avui no és una cosa que sigui estranya en el món del futbol. El que seria estrany és, a partir d'avui, treure conclusions i que, per exemple, hi hagi gent que decideixi si serveix o no pel Barça. Em semblaria ridícul.
No, això no ho plantejo.
No, tu no, ni nosaltres. Ja, però saps que això, sí. Les coses passen.
Però quan tu reclames oportunitats, el dia que jugues no pots tenir segons quines errades. Tu pots tenir un mal dia, però no pots tenir... situacions que formen part de la intensitat del joc, m'entens?
Però m'ho pinteu com si estigués cada dos per tres.
No, t'ho pinto jo perquè no he deixat parlar als altres, encara.
L'altre dia va dir bé, jo quan vulgui, quan toqui aniré al meu equip, referint-se al Barça B. I ja està.
Doncs si ho viu així, cap problema. Li servirà per aprendre.
Ara, evidentment estarà tocat i evidentment és conscient, perquè és una persona que el futbol... És un futbolista dels que els agrada el futbol, el joc i el interpretar-lo, analitzar-lo. És una mica l'escola Barça dels migcampistes, no? I per tant, segur que farà autocrítica.
Carles, l'examen?
Per mi l'ha suspès, són 60 intervencions amb el 55% amb un o dos tocs, però ha recuperat dues vegades la pilota i n'ha perdut quatre, perquè recordem que la del gol no la perd, però no la va buscar. Clar, i aquí és on queda retratat. I el que esteu dient vosaltres, jo crec que el posat també li pot afectar, perquè, com heu comentat durant el partit, no se li ha vist afectat per aquella jugada i acabava de rebre un gol al Barça, i era una jugada que el deixava molt en evidència. Per tant, quan parlem de si va sobrar Griezmann, possiblement Riqui Puig dona la impressió d'acabar sobrat.
Per això aquesta reacció a la banqueta que ha explicat la Marta, jo crec que a mi em tranquil·litza, perquè jo el primer que he fet en aquella acció és veure quina era la seva reacció, i la seva reacció ha estat la de girar i anar cap al centre del camp, i jo crec que ahir en aquella situació ell ha de transmetre als seus companys que com a mínim se sent responsable de l'acció, o diríem que expressar que allò l'ha superat. També és veritat que en aquell moment no sabem com ho ha viscut internament, i per tant tampoc no hem de treure judici, però m'agrada que els jugadors tinguin el punt que ha tingut ell quan l'han substituït, de manifestar aquest punt de decepció. La resta, què en penseu?
Jo, pel que l'he anat seguint i pel que parlo amb la gent que el veu sovint, tant de bo això li serveixi per aprendre i com a cura d'humilitat, perquè crec que d'això en necessita.
Jo crec que ell anirà bé baixar una mica el suflé, Riqui Puig. O sigui, si aquest partit ens serveix per alguna cosa és perquè si fos un altre jugador igual de prometedor futbolísticament però amb menys aura marketingiana, potser estaríem parlant en uns altres termes. I si hi havia o Setién tenia intenció d'administrar-lo en uns tempos, doncs potser toca allargar una mica aquest temps.
Xavi, creus que l'ha afectat molt l'acció del gol en el partit després?
Possiblement. Crec que ha fet el pitjor partit amb el primer equip dels que li hem vist, que a banda de l'acció del gol, que ha comès una desatenció que un jugador d'elit ha d'intentar evitar sempre, després ha perdut massa pilotes fàcils al mig del camp i no ha generat cap acció diferent de les que a vegades ens ensenya durant els partits. Un mal dia, un mal partit, jo crec que el pot tenir qualsevol. És una bona oportunitat per aprendre i sobretot per demostrar que és fort mentalment. Qualitat futbolística Riqui en té per jugar al primer equip del Barça. Mentalitat és després de dies com avui que l'ha de demostrar.
Bernat, saps què és el que em sap greu de tot això? Soler.
Sí, sí, digues. Digues, que et sap greu.
Que Carles Pérez avui no ha fet un bon partit i no en parlem. Que el dia que Carles Pérez juga molt bé, tampoc no en parlem. Sí. I de Riqui Puig parlem.
És que el dia que Carles Pérez va jugar molt bé, va jugar també molt bé en Sufati i aleshores el va tapar, que va ser el dia del Betis.
Sí, sí, però jo no crec que sigui aquest el tema. Sinó que, i et dic que em sap greu perquè jo no sé si... o sigui, quina responsabilitat pot tenir el jugador. Jo crec que poca, en aquesta sensació de bombolla i això que deia el Borda ara. O sigui, que tot el que passa al voltant de Riqui Puig en la part positiva i en la part negativa ens arrossega a mirar-nos-ho amb molta atenció. I poso el cas de Carles Pérez perquè avui ha fet un partit que fluixíssim, vull dir, no ha generat res, però en canvi no analitzarem ara el tema de Carles Pérez. És veritat que avui era el debut de Riqui Puig com a titular aquesta temporada amb el primer equip i per això li hem fet l'examen del laboratori, però que tot el que passa amb Riqui Puig té molt de soroll i el que passa amb altres futbolistes potser no en té tant. Això genera les expectatives i amb això hem de saber conviure tots i nosaltres hem de saber dimensionar i regular correctament, no, el volum del soroll.
A mi a vegades amb Riqui Puig em passa, em ve una mica al cap el que va passar una mica amb Bojan, sí. Per tot el que l'envoltava, per l'entorn, fins i tot la família, el que s'esperava d'ell, les expectatives que hi havia, que a més no van agradar gens al vestidor, que per tot això li va posar molt difícil quan el nano no és res d'això. A vegades quan penso en Riqui Puig em ve el cap Bojan.
Bé, doncs s'ha acabat l'examen individual, ens anem ara al laboratori per acabar el tema de la possessió. Marc, com ha acabat?
Hem acabat amb una possessió del 76% global del partit i només un 51% al camp de l'Eivissa.
No tenim constància que haguem fet més de 1.000 passades avui, eh? No ha sortit enlloc, eh, Jaume, Bernat, Coll?
No. Doncs, no es comptabilitzava el partit d'avui.
Doncs no es compten les passades d'avui. Marc, el repte, qui l'ha guanyat?
Doncs el repte, bueno, recordem que com que es contemplava els tres davanters, ho hem comptat fins al minut 59, que és quan hem fet el canvi de Carles Pérez, i fins aquell moment Carles Pérez havia tocat la pilota 22 vegades, Griezmann 14, i Ansu Fati 33, que és el guanyador del repte d'avui.
I Carles, alguna dada que ens deixem que vulguis destacar?
Doncs mira, si contem que Griezmann ha tocat 25 vegades la pilota, doncs Ansu n'ha tocat 45, per tant 20 més. És el jugador que més faltes ha comès, juntament amb l'Englet, dues cadascun, i el jugador que més n'ha rebut 5. Per tant, ha estat involucrat en moltes coses del dia d'avui.
Doncs el partit que ha servit perquè el Barça van ser a vuitens de final amb molts patiments contra una Eivissa que segurament ha merescut. Algun comentari sobre la crueltat del partit de cara a l'Eivissa?
La vida és dura.
S'ha faltat dir, i aquí us quedeu, eh?
No, no, però mira, ara quan
ja tornarem a l'estiu,
us he de dir una cosa, ens han rebut amb molt afecte, amb calidesa, amb molta gent que escoltava la TET, o sigui, el tracte que hem tingut, hem jugat a casa absolutament, ho dic per posar les coses a lloc.
No vull que soni, que potser ha sonat despectiu o prepotent, però ho pensava ara, per exemple, quan l'Elx ha quedat eliminat amb l'Atlètic a la tanda de penals,
o ahir al Rec, sí,
un avantatge com el que tenia.
És un comentari cruel, la vida és dura.
Diu, no vull que ho sembli, no vull que ho sembli.
No vull que sembli ofensiu.
Cruel, però
és cruel perquè a vegades la vida també és cruel. I també et dic una cosa, al final, al futbol, Ricard, ja ho sap, jo tinc la teoria que moltes vegades...
I aquests aplaudiments?
Aquests aplaudiments són dels aficionats del Girona, perquè sí, estava esperant poder entrar per animar el Girona, que acaba d'encaixar el primer gol del partit al minut 9 de la segona meitat, des del córner, i Funes Mori amb el cap. El central de Villarreal fa el primer gol del partit, minut 9. Segona meitat, Girona 0, Villarreal 1.
Doncs haurà de remuntar el Girona, que aprofito ja per acabar i per passar per Anoeta. Eudald, reacció de l'Espanyol a la segona part?
Doncs sí, millor que la primera. N'ha tingut un el Xuki Ferreira, només començar la segona part també n'ha tingut un Oyarzabal. Millor l'Espanyol, però continua perdent. Recordem, Espanyol 0, en aquest cas Reial Societat 1, Espanyol 0, minut 9 de la segona part.
I què fa el Badalona, Xavi Palau?
Doncs també millor el Badalona a l'inici de la segona part que no passa el Granada. Molt intens, molt ficat al partit l'equip que avui entrena Javi López per l'expulsió el dia del Getafe de Manolo González. Però de moment el gol que ha fet el Granada és el que marca el marcador. El 8 de la segona municipal, molt d'ambient. Badalona 0, Granada 1.
Alguna novetat als marcadors de la resta de partits, Jaume?
S'ha avançat el Valladolid amb gol de Sandro. Guanya 0-1 contra el Tenerife. El Madrid continua guanyant 0-1 contra l'Unionistes de Salamanca. I el València guanya 0-1 contra el Logroño. I també està jugant, recordem-ho, la penya,
sí,
al Palau Blaugrana.
Ara volia passar a veure l'Oriol Rodríguez, que abans no hi he passat. Oriol, que perdia, no, la penya?
Sí, perdia de nou, però donant la volta al marcador, ara guanya 2, 75-73, 6 minuts i 28 segons per arribar al final del partit. Ara falla l'atac al conjunt d'Urdal, Tofas Bursa, amb un excel·lent Prepelic, avui 29 punts, però també molt bé Joel Parra, un outsider, que avui està capaç de notar 11 punts, i ara triple de la penya, que se'n va de 5-78-73 davant dels 1.221 aficionats avui.
T'anava a dir, sona sí, Palau Olímpic, això, eh?
Sí, oi, realment, hi ha relativament molt poca gent, perquè són 1.200 aficionats, però fan molt i molt soroll.
Sí, ara ho veig. Sonia, algun comentari que la penya jugui al Palau avui?
Bé, les circumstàncies de la vida.
La vida és dura.
La vida és dura, exacte.
No, és la frase de Marta Soler. Sobre...
Gol de l'Unionistes de Salamanca. Acaba de marcar l'Unionistes de Salamanca. Empate contra el Madrid al minut 57.
Massa aviat.
Escolta, no li treu l'emoció al Jaume. No t'havia sentit mai així, Jaume.
No mireu el partit. Aquesta gent no farà res. Acaben 4-1.
Que no li heu deixat ni acabar la frase.
Acabaran 4-1.
Massa aviat.
Hi ha neu a Salamanca o no?
No.
No res, eh? 1-1. Bé, mira, Borda, saps què els passarà als de l'Unionistes?
Que la vida és dura.
La vida és dura, exacte. Sí,
aquesta és una frase...
Deu ser més dura a Salamanca que a Eivissa.
Home, sí, que és veritat.
Feia 3 minuts que acaba d'entrar, Romero Morillo.
Que avui ha fet fortuna.
Jaume, però tu t'has emocionat,
oi? No, molt.
Doncs sí, això no t'ho treu ningú.
Doncs divendres serà el sorteig dels vuitens de final de la Copa, on hi serà el Barça som a la recta final del tercer temps.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify.
iTunes, iVoox i Spotify.
Escolta'ns quan i com vulguis.